Les 10 gairebé i 7 minuts, és hora de Mont Verd. Aquest tema ens baixa a revolucions, eh? Ens baixa revolucions, està bé, està bé. I perquè ja ho saben que és un espai que avui reprenem després de l'aturada, aquesta llarga aturada estival, i és un espai que dediquem a parlar de les plantes, dels arbres, en fi, de tot aquest món verd que ens envolta i que és tan important i que fem acompanyats de l'arborista Eduard Ral. Molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé, per on t'enganxem avui, Edu?
Em sent bé? Mira, estem en una urbanització bastant exclusiva del sud de Múnich.
De Múnich, Alemanya.
Sí, Alemanya. Estem tenim la sort del meu company Albert i jo estar pujats amb la tília centenària, un tiler centenari de deu fer una mica més de 15 metres. I res, aquí treballant una miqueta, gaudint del Mont Verd.
Caram, és a dir, estàs parlant des de les altures, eh?
Sí, ara mateix havíem d'anar a fer unes feinetes que ens van canviar els plans just ahir la tarda i res, hem enganxat el típic embús de les entrades de les grans ciutats europees i de tot arreu i hem arribat, hem pujat a l'arbre i mira, m'he enganxat aquí dalt.
Perfecte, escolta, amb la tecnologia i els avenços tecnològics tenen aquestes qüestions que podem parlar amb algú que està penjat d'un arbre literalment.
Sí, Edu. Sí.
Edu, avui ens proposaves parlar d'incendis i algú es podria estranyar perquè no sembla que ara sigui època d'incendis, no? Tots associem els incendis, no? Sobretot els incendis forestals a l'estiu.
Exactament, mira, m'ha vingut molt bé, a més, com que vam fer aquesta parada i just vam fer aquesta parada, va arribar aquella onada de calor que aquest any va arribar estranyament molt aviat, va arribar, si no recordo malament, la primera setmana de juny.
Sí.
Va enganxar molts arbres justament arrencant i...
Abans, diria jo, finals de maig fins i tot, eh? Jo diria finals, que finals de maig, que ja va haver com onades de calor.
Exacte, i nosaltres vam deixar ja de parlar d'això i, bueno, ha passat l'estiu i realment ha estat un problema greu que... Doncs que, bueno, de fet, ara fa un moment hi ha hagut un anunci, heu posat l'anunci aquest de la ràdio, no?, de les imprudències...
Sí.
Que es cometen i que ens porten a això. Jo abans de comentar res, a mi m'agrada poder parlar això perquè la sensació i les idees que tenim, els que ens dediquem una mica al món verd i la percepció que té la societat, moltes vegades són diferents. I jo m'agradaria preguntar-te a tu primer, què en penses? Quina idea tens tu dels incendis? Quina és la causa? Si és un problema o no és un problema? Si som nosaltres els causants o no? Com ho veus tu, això, el tema dels incendis? Deixa'm fer-te la pregunta a tu.
Vinga, en tant com si jo fos una representant, diguem, de la societat, eh? Ara, l'opinió pública, no? L'opinió pública.
Exactament.
Home, probablement els incendis els veiem com quelcom negatiu, d'entrada, no? Sobretot aquests grans incendis forestals que estem veient, o hem vist, per exemple, aquest estiu, no? Que potser no eren tan habituals abans. Jo, pel que sé, no sempre els incendis són qüestions negatives, pel que alguna vegada algú m'ha comentat, i respecte a les causes, home, sense cap mena de coneixement, d'entrada diria que hi ha una responsabilitat nostra, per tant de la societat, per tant dels humans, important.
Sí, senyor. Molt bé.
No sé
vas ben encaminada. El tema és, a veure, resulta que el foc és un habitant més del bosc mediterrani, és un element més. Vale? Com ho són els arbres o com ho són els animals. El foc és un element més de gestió pròpia del bosc, perquè ens fem a la idea, per exemple, als pins hi ha unes pinyes que els diuen pinyes eròtiques, que resulta que el que... Agafem-ho entre cometes, tot
sí.
Això, val? Hi ha unes pinyes que els diuen eròtiques perquè resulta que un dels sistemes que té el pi de dispersar la seva genètica i de reproduir-se és la d'aprofitar l'energia del foc per explotar aquestes pinyes, enviar-les lluny i obrir-se i fer caure totes les seves llavors. No? Aquestes pinyes corresponen més o menys a un 20% de l'arbre, de les pinyes de l'arbre, i el que fan és esperar en moments així d'incendis d'incendis directament per incendiar-se, explotar i sortir disparades a molts metres de distància i escampar les seves llavors. Llavors, hi ha diversos arbres i diverses plantes que fan servir el foc directament per escampar la seva genètica, entre altres coses.
D'acord.
Llavors...
Queda clar, eh? Aquest primer element que dius, que és un element que de fet ja, això probablement és una idea en la que ja probablement poca gent de la població té d'entrada, no? Que entendre el foc com un element més de la gestió del propi bosc, eh? És a dir, per tant, no necessàriament, com deia, una qüestió negativa.
No, no ho és, no ho és. El punt negatiu ve a partir del moment de que, sobretot a partir de la dècada dels finals dels 80, principis del 90, va haver-hi l'explosió i la sensació aquesta de la falera de les urbanitzacions, no? Uh-huh. Es van començar a ocupar zones de muntanya, de manera sovint de manera il·legal, en les que es van establir doncs urbanitzacions que tard o d'hora s'han hagut d'acabar legalitzant i que es van fer just al mig del medi natural sense cap mena de control, no? Llavors, els incendis, diguem que ens arriben ara, ens toquen molt més, ens toquen més a prop, senzillament perquè ens toquen més com a persona, d'acord? Quan abans la zona de muntanya era sí, fortament conreada i explotada per fer-ne mobles, per fer camp, per fer aliments per les persones i pel bestiar, les zones boscoses, diguéssim, que no estaven podent o tan connectades, hi havia més espais intermedis, i ara això passa cada cop menys, no? L'abandonament de les zones rurals i dels cultius uh-huh. fa que totes el que són les zones boscoses estiguin fortament connectades. Pensem que Catalunya té un 63-65% del que és massa forestal o de bosc,
sí,
de la qual crec que el 25% és conreu, vale?
Uh-huh.
I d'aquest... I de tot això, diguem que el 75% de tota aquesta massa forestal correspon a propietaris privats. Tot. Al final, tota aquesta gestió recau sobre els pobres propietaris que no dediquen tampoc temps ni diners ni recursos a la gestió del seu temps.
D'acord, per tant, sí que hi ha una responsabilitat nostra, diguem, humana, o de la societat, podríem dir, no? I d'alguna manera aquest èxode rural, no? I aquest abandó dels camps de conreu... ens han apropat o ens fan veure o ens fan tenir aquesta lectura molt més negativa dels incendis, no?
Sí, directament perquè afecten a les nostres cases. És un tema... Això, la veritat és que dona per parlar bastant i donar-li bastantes voltes al tema dels incendis, no? Perquè de cop ara, gràcies als incendis, ha sortit aquesta falera i aquesta obsessió per netejar, aquesta parauleta que a vegades ens diuen que fem amb els arbres, no? Límpiame este árbol, límpiame el jardín, límpiame, no? Llavors el que es vol fer amb els boscos és netejar-los, doncs, per poder evitar la propagació del foc, no?
Que això també era, però en la neteja del sotabosc, no? Que entenc que et refereixes a això, no? Principalment, aquesta neteja.
Sí, sí.
Això és el que abans feien els ramats, no? Feien els animals.
Per exemple. Mhm, mhm. Uh-huh. Uh-huh. Si pensa que de zero de nivell de terra fins a 2,5 metres, les cabres, les ovelles, els cavalls ho deixaven tot net. El canó també s'agafava per llenya. Se'n feien estris, se'n feien... Uh-huh. A les costes se'n feien estris, se'n feia llenya per escalfar, se'n feia, no? Llavors, tot això no hi és. De totes maneres, cal tenir en compte que si tu tens boscos madurs, els boscos madurs i adults són boscos bastant densos en els que amb prou feines hi arriba la llum. D'acord? Llavors, el sotabosc és ínfim. Hi ha molta fulla, hi ha molta fullaraca acumulada, hi ha acumulacions de fullaraca i de matèria orgànica i tot això provoca que hi hagi molta humitat. Llavors, normalment, quan tu tens un bosc adult, és molt difícil que el foc s'hi pugui propagar. D'acord? Però el tema que tenim aquí és que com que es van abandonar els camps de conreu i van començar a créixer la massa forestal en el lloc que abans eren els camps de conreu, ara encara tenim boscos super, super, super joves. D'acord? Són boscos molt joves. Llavors, el problema que comporta això és que aquests boscos joves encara deixen entrar molta llum i llavors hi tenim un sotabosc doncs força complicat, a part de moltes plantes invasores que tenim, tot una mica. No? Uh-huh. Tenim molt de combustible, si tot això ho ajuntem amb el...
Combustible glòries, forestal, no? Podríem dir, combustible forestal.
Exacte. Exacte, si tot això ho ajuntem amb els glòries i tota la pesca, no? Que han anat caient arbres per tot el mig de muntanya i que ningú s'ha dedicat a anar-los a treure, tot això és combustible en potència, no? Que al final, ja et dic, si hagués gestionat, hi hagués més camps de conreu entre mig i gestionat d'una altra manera i es pogués fer un aprofitament forestal de la fusta i això en lloc de comprar-la com la comprem a l'est d'Europa, doncs probablement tots aquests problemes no els tindríem. No? Pensa que aquí s'agafa la, quan es fa gestió de bosc, moltes vegades el que passa és que agafem els pins, els tallem, els trinxem i els hi venem a Itàlia perquè facin biomassa. I a vegades aquesta biomassa ens la tornen a nosaltres en forma de pèl·let i ens la venen, la nostra pròpia fusta. Tot plegat, al final intervenen molts factors, eh? Per això dic que és un tema que dona per molt.
Clar,
per molt. Els bombers també tindrien la seva vida.
Sí,
eh?
Sí.
Que
queda clar que...
Sí. De la propagació del fòssil.
Sí, sí, i queda clar que no és un únic factor, no? Són moltes qüestions. Però, clar, com fem per... És a dir, arribat a aquest punt en què... És a dir, crec que és difícil de preveure i és difícil d'imaginar que tornem a conrear els camps com ho fèiem abans, no? És a dir, que la societat sembla que no va cap a aquest camí, sinó... Sí. Més aviat cap al contrari, com fem, com pot conviure això? Perquè el que sí que és evident és que hi ha una emergència climàtica, que les temperatures han pujat, aquest estiu ha estat un estiu d'incendis, jo no sé si de les pitjors temporades, però jo diria que de les pitjors,
pel que fa a
Catalunya. Clar, això ens anuncia d'alguna manera també el que vindrà. Què podem fer?
Bé...
Si és que podem fer alguna cosa, eh? No sé, és a dir...
El primer que s'hauria de fer és canviar el model de societat que tenim. És molt, abarca molts sectors i moltes coses, i això trobo que serà molt difícil de fer, no?
Alguna cosa que puguem fer més fàcil?
Bueno, doncs igual que els anuncis, ser prudents, no? Ser prudents, estimar-nos a nosaltres mateixos i estimar el que ens envolta, perquè al final, al cap i a la fi, nosaltres som natura. Estimar el que ens envolta, ser conscients de que depenem d'allò, i sobretot mirar que els estius no fem el tonto a prop de les zones forestals i que els polítics, bàsicament els polítics, es posin les piles. Això és un problema de prioritat que s'haurien de posar les piles, no? És una cosa que, com que és difícil, és de difícil visibilitat, els polítics poc s'hi posaran, no? És difícil que es vagin a fer la foto en un lloc on s'ha fet una estassada de neteja perquè no tinguem problemes amb els incendis, no?
Uh-huh. Hola? Ara em sento fatal, jo. No sé què ha passat aquí.
Em sentiu?
Jo sí, et sento. Tu em sents bé?
Vale.
Bueno, em sento així com un retorn molt fort, jo. No sé, mentre tu em sentis bé i... Jordi, ens escolta'm bé? Sí? Vinga. Et volia preguntar... Queda clar el que comentes, que fa falta una gestió i una gestió en altes esferes, és a dir, això de començar per des de baix, diem, nosaltres podem fer les nostres petites qüestions, no? Sobretot tenint respecte, però té que haver una bona gestió en altes esferes.
Sense tornar-nos bojos, de
sí,
començar
sí.
A ficar màquines als boscos i tot això, que tenim tendència a passar d'un extrem a l'altre.
Queda clar, i jo no sé si hi ha un moment de l'any en què s'hagi de treballar de manera preventiva. És a dir, és una qüestió que també sempre quan arriben els incendis a l'estiu, no? I també hi ha molta gent que diu és que això quan s'ha de treballar és a l'hivern i no es treballa a l'hivern i fins que no tenim el foc aquí aleshores no ens posem les mans al cap. No sé si això també ha de ser així o no.
Sí, mira, això és una s'ha de gestionar durant tot l'any. Durant tot l'any. Pensa que, un cop més, el tema polític, nosaltres que a vegades fem neteses moltes vegades, terrenys, sobretot en zona urbana, els propietaris estan obligats a tenir-los desbrossats, nets i ballats, no?, tancats. Llavors, el tema és que els ajuntaments no comencen a enviar aquestes cartes fins una setmana abans de Sant Joan.
Uh-huh.
Vale? Lo vemos? Sí. Vale? Això és el que fan. Llavors, el tema és que, bueno, dues setmanes abans de Sant Joan, què? Corre jou, no? Llavors, no es tracta d'això. També és un tema que, clar, tenim les pluges quan les tenim, que les tenim a primavera i tardor normalment concentrades, quan
teníem
pluges, ara no sé el que passarà. Llavors, el tema és que sí que és veritat que si tu treballaves durant l'hivern et podies trobar que a Sant Joan, de les pluges de primavera, t'hagués crescut. De totes maneres, el que et pugui créixer a la primavera és ínfim si tu tens els arbustos i els tens reduïts, i tens tot, et pot créixer el que és una mica l'estat més herbaci que pot arribar a uns 50 centímetres, i això no té pràcticament cap perill, no? Però això és un tema que s'ha de tractar durant tot l'any.
Uh-huh. Per tant, que no hem d'esperar la temporada, diguéssim, d'alguna manera aquesta gestió, diguem, conduïda des de les altres esferes hauria de ser una gestió de tot l'any, de cada dia, i entenc que amb les seves fases i les seves etapes.
Exacte, per això dic que és un tema de prioritat, i els temes de prioritats doncs, s'han de tractar durant tot l'any. No esperar, com sempre, tenim tendència en aquest país a que que quan no fem res fins que ja ha passat alguna cosa.
Clar, oi? És que no és prioritat fins que arriba l'incendi, no? I aleshores doncs, hi ha una gran desgràcia, no? Si és desgràcia material és tremenda, si a sobre hi ha desgràcia humana, doncs el tema ja és tràgic, no? I aleshores és quan ens posem les mans al cap, no? I és quan surten moltes vegades els experts dient és que això era, es podia preveure, no? I es podia haver evitat, sí, probablement.
És que és el que et dic, abarca moltíssim aquest problema. Abarca molts, molts, molts sectors diferents, moltes coses. Controls, gestions d'urbanitzacions, en altres llocs donen subvencions perquè els propietaris puguin gestionar les seves muntanyes, hi ha espais protegits, pensa que em sembla que només un 1,4%, o jo que sé, alguna cosa així, crec que menys del 2% del territori arbori i de bosc de Catalunya està protegit, molt poc, molt poc. Llavors, bé, que posar-se les piles una mica, no? Ara que nosaltres estem treballant més per aquí, pel nord d'Europa, veiem com treballen aquí. Aquí no tenen el problema dels incendis, normalment no el tenen, perquè aquí és una altra pel·lícula, això. Però sí que és veritat que dediquen molts recursos a la gestió de l'arbrat, dels boscos, de les zones verdes i tot això.
Per tant, al final cal invertir diners, temps, diners, tot plegat.
Sí.
Edu, i de cara a, també a aquesta lectura que hem de fer no? a la societat respecte als incendis, i agafant-me allò que deies al principi, que el foc és un element més de la gestió pròpia del bosc, entenc que quan hi ha un incendi no sempre hem de pensar que és qüestió negativa, Entenent un incendi com que crema verd, òbviament no parlo d'incendis que arriben a cases ni res, però quan veiem allò que es crema una zona d'una muntanya, d'un bosc, no sempre ha de ser una qüestió negativa.
No, i ara, mira, pensa que un dels problemes que hi ha és que ens hem posat tant les piles en l'extinció d'incendis que ho apaguem tot, ¿vale? Una de les coses que passava abans és que hi havia microincendis que cremaven, i llavors cremaven petites àrees i petites zones de bosc, o a prop de granges i tal i qual, que el propi granger fins i tot a vegades cremava, no?, de manera preventiva o per perivitar molt que fos. Tots aquests microincendis, amb aquesta obsessió, perquè no hi hagi incendis, que ho entenc perfectament, que és el més normal, perquè no volem danys materials ni personals, tota aquesta palera per apagar tots els incendis fa que no hi hagi microincendis i que, per tant, totes les masses boscoses estiguin molt connectades. Per tant, a la que arrenca un bosc, és molt fàcil que es faci molt gros. I llavors comenci a pujar per muntanyes i sigui molt difícil de parar. Vale. Ja et dic, intervenen molts factors. Però el veure el foc d'una manera negativa no és la manera òptima d'enfocar-ho. No? Cal conèixer els boscos, cal conèixer com funcionen, cal saber que hi ha arbres i plantes que fan servir el foc per poder-se reproduir i per poder estampar les seves llavors i millorar la seva genètica. I que només cal estudiar-ho, fer una mica de cas de la gent que s'hi dedica, dels grans professionals que tenim a Catalunya, entre ells, molts d'ells, grans bombers que tenim aquí, els grans coneixedors del foc, que sovint, doncs, pobres, no tenen ni prou recursos ni prou escolta prou.
Queda clar. Edu, per acabar, el Garraf, ara fa temps, fa anys, que no vivim un incendi, diguem, important, però jo no sé, els que treballeu a diari en aquest entorn verd i que coneixeu el territori i que el veieu, no sé si hi ha alguna manera de preveure, de dir, és que aquí abans o després caurà algun dia algun incendi i això cremarà perquè, no ho sé, perquè hi ha molt sota bosc o no...
Sí, Carol, estem una mica en el mateix, és un tema de gestió, d'abandonament del camp, de dedicació de recursos... De que bona part de la muntanya està en mans privades, d'aquestes mans privades, doncs, si no obtenen beneficis, doncs no mouran fitxa. Intervenen molts factors.
Però el veus en perill? El Garraf està en perill d'incendi, diríem? És a dir, és susceptible de patir un d'aquests incendis estivals?
Sí, clar, evidentment. I aquestes són les raons per les que, quan hi ha hagut aquestes zones de calor, el primer que han fet han estat tancar els
parcs. Cert.
Sí, això és el primer que han fet, em sembla molt bé, però alhora, escolta, ho tanquem aquí tot i xau i venga, i fem una mica el de sempre, no? És una mica com a carnaval, posem balles i xau, no? Doncs no, s'ha d'explicar el per què i informar la població, no només és dedicar temps a posar les tanques, sinó és d'informar la gent, les persones, fer un pla de comunicació, explicar per què, com, i que no només es quedi en tancar els parcs, sinó que aquesta gestió i que aquesta manera d'actuar tingui la continuïtat, no? És una mica el de sempre, Vull dir, no et puc dir res més enllà del que ja sabem i del que ja hem començat.
Queda clar. Edu, moltíssimes gràcies. Et deixem penjat a l'arbre, que continuïs treballant. Fas una mica d'enveja, t'haig de dir, eh? Perquè, clar, jo ara m'imagino, escolta'm, passar el dia penjat d'un arbre...
avui fa una mica de boira i de fred, però sí, la veritat és que és guai.
és guai.
Volia animar, si em deixes, a tothom que pugui, que s'acosti a les muntanyes, si pot ser a les zones una mica més de muntanya, més cap amunt, d'agafar el cotxe i moure's una hora si cal, en zones on hi ha més arbres planifolis, que canviïn la fulla. Animo a que vagin a caminar entre les fulles, a disfrutar de l'olor de les fulles en descomposició, de que disfrutin dels colors diversos, dels grocs, dels verds, dels marrons, dels taronges, i que siguin conscients de que al final, doncs això, som tots natura, i que ens hem de veure una mica més implicats en tot el procés.
Gràcies, Edu. En parlem en 15 dies.
Vosaltres. Vinga, va, una abraçada a tots.
Igualment, adéu-siau. Adéu, bon